Us ho deia el sumari del programa. Darrer reportatge d'aquesta temporada d'en Carles Savalls, on ens parla d'onada de calor i risc d'incendi al Pirineu. Senyor Carles Savalls, bona tarda.
Molt bona tarda.
Primer de tot, Carles, i deixa'm entrar així, ja. L'onada de calor d'aquest estiu és especialment preocupant per al risc d'incendis als Pirineus?
Doncs, a veure, per una part sí, i això ens ho explicaran els nostres entrevistats, perquè lògicament fa que la vegetació es vagi assecant, però per una altra banda també tindrem un missatge positiu, perquè sembla ser que aquest any els Pirineus no haurien de patir grans incendis forestals i, per tant, podríem dir allò de qui dia passa, any empeny.
Sí.
Per tant, vull dir que jo crec que val la pena que escoltem el reportatge sencer, perquè, entre altres coses, també ens serveix per desvincular de manera definitiva aquesta onada de calor, que ha coincidit amb el primer dia de l'estiu, amb aquest fenomen del Niño o el Super Niño, que tant parlem als mitjans de comunicació i del qual s'està escrivint molt en les darreres setmanes.
I per aquesta raó, Carles, entenc que tu, que no perds punta, tens també en aquest reportatge el meteoròleg del Servei Meteorològic Nacional, Guillem Martín.
Exacte, correctament.
Que ets un crac, ets un crac, Carles.
Ell sí que és un crac, ell. L'altre ha entrevistat en Marc Castellnou, que ens van posar d'una manera molt senzilla i molt clara el que diuen els punts sobre les Is
Fantàstic.
I sobre les Jotes, que també tenen dret a punt, pobreta.
Sí, senyor. Escolta'm, Carles, ens queden tres minuts. Gràcies com cada temporada per la paciència, per la teva bona feina. Ets un professional de cap a peus i sempre que gaudim dels teus reportatges, de debò, ho fem amb molt de carinyo i molta atenció, perquè, insisteixo, sempre ho tens tot com molt controlat i saps perfectament què vols explicar, com ho vols explicar i el missatge que vols enviar.
Moltíssimes gràcies. Jo sempre dic el mateix, també, temporada rere temporada, que jo estic molt agraït també, en aquest cas, a la companyia, perquè m'ofereix la possibilitat de continuar fent continguts, en aquest cas, des d'allà fa unes quantes temporades i abans, quan érem al Becaris, doncs, fer divulgació científica sobre el canvi climàtic, l'emergència climàtica, que si onades de calor, que si reciclatge, consum verd, consum de proximitat, etc etc, que crec que és una cosa molt important i que és el millor llegat que li podem deixar a les generacions que ens venen al darrere, perquè el món, déu-n'hi-do, tal com està i tal com l'estem deixant dia rere dia, que això és el que realment a mi em preocupa força.
Ja que és l'últim dia de temporada, Carles, deixa'm que desvetlli una cosa. Jo sempre et presento com a periodista, als podcasts sempre dic que ets periodista, però avui deixa'm afegir que especialitzat en emergències des de fa gairebé 3 dècades i actual cap de comunicació dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Déu-n'hi-do, amic.
Correcte.
Déu-n'hi-do.
Exacte. La veritat és que és un món molt interessant, tot el que, a més, sí, significa divulgar perquè la gent en pugui treure profit i actuar de manera conseqüent i, sobretot, amb cura amb el medi natural, a mi realment és una cosa que m'apassiona moltíssim i és per això que he dirigit els continguts de la companyia en les últimes temporades amb aquesta temàtica.
I la darrera, la puntilla, que dirien, i especialista en Eurovisió. Punyetero.
Home, això per descomptat. Però jo crec que això des de petit, que encara no era ni major d'edat, però això està més clar que l'aigua. Ja sabeu que la pausa del mes de maig sempre està dedicada al Festival d'Eurovisió.
Sí, senyor.
Que Déu n'hi duret els últims anys,
sí,
més enllà
sí.
De la música, les sorpreses que ens deixa.
Té un capítol especial, Carles, això? Un dia és per parlar-ne, És per parlar-ne tot un dia.
Quan vulguis.
Vinga,
quan vulguis.
Va.
No em provoquis, que ja ho saps, que m'encanta.
Carles, una abraçada molt gran i molts petons, carai.
Igualment.
Merci.
Bon estiu a tothom.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau, crac.
I ara ens toca conèixer quina és la previsió meteorològica que ens espera per les pròximes hores.
L'inici de l'estiu ha coincidit enguany amb la primera onada de calor de la temporada. Diumenge passat, a l'estació del Roc de Sant Pere, es van registrar 7,7 graus més de temperatura respecte a la mitjana climàtica del període 1991-2020. És a dir, la normalitat climàtica són 18,7 graus en aquesta estació. 18,7! Ara fa 4 dies se'n van registrar 26,4. L'endemà, dilluns passat, a 1 de la tarda, a la mateixa estació meteorològica es va arribar als 34,7 graus. Ahir, a Andorra la Vella, encara hi havia una anomalia de 6,3 graus respecte a la mitjana. Fins ahir hem tingut avís taronja per onada de calor al centre i al sud del país. A França s'han batut rècords des que hi ha registre de temperatures en aquest país. Dimarts, la meitat de departaments de França estaven en alerta vermella. Es van superar els 40 graus en més de 300 estacions meteorològiques. Una crida a l'esperança a totes aquelles persones que no toleren aquests extrems tèrmics. Semblaria que no tot l'estiu serà així. Ens ho explica Guillem Martín, meteoròleg del Servei Nacional.
Bé, les previsions mensuals són tendències i no ens hem de prendre tampoc al pas de la lletra, perquè un mes es prevegui més humit o més sec, no vol dir que si es preveu més sec no hagi de ploure cap dia, si es preveu humit no vol dir que ja estigui plovent. I simplement són tendències i les hem d'entendre així. La contextualització, com he dit abans, en meteorologia és molt important. I el que sí que aquest estiu serà marcat per aquesta tendència de períodes càlids que poden coincidir amb períodes secs i amb el que deies a la introducció, que de relacionar amb el perill de llau, doncs amb aquests períodes s'haurà d'estar molt atent, però és cert també que tindrem altres pauses, que potser això ho diferenciarà els estius del 2022 i 2023, i aquestes pauses alguns seran d'una relaxació dels termòmetres i d'algunes tempestes que podran ajudar a refrescar l'ambient.
Per tant, sempre alerta amb les prediccions mensuals i un ull posat en les més immediates que el Servei Meteorològic Nacional publica al seu web i al seu perfil oficial a X. És molt probable que hagin relacionat aquesta primera onada de calor de l'estiu amb un fenomen del qual s'ha estat parlant força aquestes darreres setmanes, El Niño, que tot just s'està començant a formar. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, va alertar a primers d'aquest mes de juny que el planeta notarà els efectes del Niño els pròxims mesos en un 90% de certesa. Com que els indicadors apunten que aquest Niño tindrà uns efectes més virulents que els anteriors, molts mitjans de comunicació ja l'han batejat com a Super Niño. Ja el 2023, Antonio Guterres va dir que l'època de l'escalfament global havia acabat per deixar pas a l'època de l'ebullició global. Però de quins efectes estem parlant? Altes temperatures, per descomptat, i en segons quines zones del planeta, sequeres i pluges torrencials. Però anem a pams. Abans de saber si a casa nostra notarem de debò els efectes d'aquest fenomen, és important saber primer què és el Niño i per què es forma. Guillem Martín, meteoròleg del Servei Meteorològic Nacional.
Quan parlem del Niño és un fenomen a escala global, a escala planetària. Primer de tot entenem que el Niño és un escalfament notable, considerable, de les aigües del Pacífic equatorial, per situar-nos dins del globo terràqui, i que provoca una alteració de les circulacions atmosfèriques i de les temperatures de l'atmosfera en aquella zona i amb el que també comporta una alteració dels patrons de precipitació tant a Oceania com a Amèrica, com a oest d'Amèrica, tot Centroamèrica, i fins i tot poden arribar alguns efectes al sud d'Àfrica, però en forma d'alteració dels patrons de precipitació. En alguns llocs hi plou més i en alguns llocs hi plou menys quan hi ha un fenomen del Niño. El Niño és la fase, diguéssim, d'anomalia positiva d'aquesta temperatura de l'aigua del Pacífic equatorial, quan aquesta aigua s'escalfa més del normal. I com tots fenòmens atmosfèrics i meteorològics, doncs tenen el seu contrari, que és la Niña, que és quan aquesta aigua s'enfreda més del normal i llavors passen, hi ha un altre tipus d'alteració d'aquests patrons. Però ara, en tot cas, estem dins d'aquest patró del Niño, que és l'oscil·lació és una oscil·lació atmosfèrica. I per tant, a Europa, aquesta oscil·lació atmosfèrica no hi té efectes. A Europa ens afecten altres tipus de oscil·lacions atmosfèriques o de patrons atmosfèrics, com els hi vulguem dir, com pot ser l'oscil·lació solar de l'Àrtic Nord o l'oscil·lació àrtica o l'oscil·lació del Mediterrani Occidental, per exemple. Però, en tot cas, el Niño no té efectes relacionats directament amb la temperatura i la precipitació, però, en el cas d'Europa, podem tenir estius secs o estius càlids amb independència si hi ha el Niño o hi ha el Niño. Per exemple, l'any 2022-2023 van ser estius de rècord, fins ara els més càlids no hi ha registrat, i en aquell cas no hi havia el fenomen del Niño.
Incidint més en aquesta consideració, Marc Castellnou, enginyer forestal, cap del grup de recolzament d'actuacions forestals dels Bombers de Catalunya i màxima autoritat mundial en la matèria.
Niño i superniño, tots els físics diuen que sí, que tindrem superniño. Ara bé, siguem clars, el superniño arriba amb l'arribada del Niño, o sigui, el Nadal austral. A partir d'allí s'instaura. El que ara s'està dient és que s'està formant aquest Niño. Per tant, nosaltres parlarem dels efectes del superniño a l'estiu del 2027.
Deixant de banda el Niño, una cosa és clara. Episodis de calor com el dels darrers dies incideixen directament en els nostres boscos. Guillem Martín, del Servei Meteorològic Nacional.
El que està passant últimament és que estem carregant, si més lluny d'aquesta norma climàtica, pel costat càlid. I per tant, doncs, cada vegada més sovint aquesta vegetació doncs, pateix aquest estrès de temperatures que alhora és un estrès hídric perquè amb temperatures altes doncs, hi ha més evapotranspiració i per tant més s'accentua la possible manca d'aigua.
Tot i això, els analistes asseguren que a hores d'ara no es preveu un estiu complicat pel que fa al perill d'incendi forestal als Pirineus. Escoltin què ens explicava l'enginyer forestal Marc Castellnou quan li preguntàvem sobre l'estat dels nostres boscos i la previsió d'aquest estiu.
Campanya forestal Pirineus, el problema que tenim és que sortim d'un abril i un maig càlids i això bàsicament ha avançat la maduració de tota la vegetació i les primeres setmanes de campanya que va començar la segona setmana de maig. Ja vam tenir incendis als Pirineus, com a Port de Montanyana, a Aragó. Ja marca la tendència ahir, han tingut un llamp ja, a la zona del poble. O sigui, aquests incendis són típics de final de juliol, no? De final de maig, començament de juny. Llavors això indica que la calor d'abril ha fet la seva feina i ja estem amb aquest moment entrant en un estiu, el que es diu la vegetació agostada, com si aquest estiu entrant a agost. Ara bé, el que sí que ens pot passar és que les tempestes com les d'ahir i que en tindrem més provoquen un segon revertiment de les pastures i la vegetació fina i això seria el Pirineu de campanya. Les previsions marquen que tindrem aquestes tempestes i que el Pirineu no hauria d'entrar en campanya. Ara és un escenari que per nosaltres en aquest moment està sobre el 19-21% de probabilitat que el Pirineu vendria una campanya gran. Campanya gran no vol dir tenir incendis de 20 o 30 hectàrees, vol dir tenir incendis de centenars d'hectàrees.
Un aspecte molt important a tenir en compte, la sequera ràpida o flash drought. Ens en parlava ara fa una estona el meteoròleg Guillem Martín. És a dir, l'evaporació que experimenta la vegetació a causa de les altes temperatures i que posa arbres i sotabosc a disposició del foc. Escoltin què ens comentava l'enginyer forestal Marc Castellnou, a qui entrevistàvem aprofitant les darreres hores de primavera, tot just abans d'aquesta primera onada de calor de l'estiu.
Els Pirineus, en les tempestes, no hauria d'impactar. Totalment diferent al prepirineu. El prepirineu és un altre món, però el Pirineu no hauria de ser un problema.
Un incendi forestal als Pirineus no és igual a un incendi a tocar de la costa o en una zona baixa i envoltada de conreus. Els incendis en alta muntanya tenen les seves parts positives, però també en tenen de negatives. Però, en qualsevol cas, aquestes últimes sembla que enguany no les veurem pas. Marc Castellnou.
El problema dels Pirineus, la sort i el problema dels Pirineus és la seva alçada. Sí, sempre són més frescos, sempre són més humits i, per tant, capturen totes les precipitacions convectives de tarda. Ara bé, amb entrades d'aire de sud, aire saharià, mos ve amb una alçada de 1.500 metres aproximadament, és l'aire calent que es fica damunt, que tanca l'atmosfera i comença a recalentar a sota. Però això vol dir que tot el Pirineu queda càlid i amb humitat relativa sense recuperar. I aquests dies és el que mos està passant. Abans d'ahir, el Pirineu, la part alta, estava al 15% d'humitat tota la nit. I això, doncs, és algo que casca molt a la vegetació. L'any passat, la ona de calor que va començar tot el mes de juny va deixar el Pirineu cuit, però la primera setmana de juliol les tronades ho van eliminar. Però la peculiaritat dels incendis del Pirineu, que és una mica la pregunta, és que tenen la seva capacitat de propagar dia i nit, precisament perquè queden fora de les capes baixes atmosfèriques o de la inversió tèrmica atmosfèrica. Llavors, durant la nit, estan a l'atmosfera lliure i poden continuar propagant. Però això ho hem vist, l'última vegada que ho hem vist en viu al Pirineu, és els anys finals dels 78-79, els incendis de la zona de Bonmort. Després, l'any del 2022, en els llamps, això no es va donar, però l'any 2012, un incendi a la Cerdanya, també ho vam tindre. En moments molt, molt puntuals. Però una mica la por que teníem nosaltres de veure aquests incendis enguany al Pirineu sembla que s'ha estat llunyant.